Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Les 3 en punt, actualitzem la informació amb el crit d'alerta dels sectors econòmics davant la crisi agroalimentària generada per la sequera. Avisen, l'agricultura és la primera peça del dominó que pot fer caure tota la resta. Ho ha explicat a RAC1 el vicepresident de Pimec Lleida, Manel Llanàs.
La davallada en quant a llocs de treball que hi haurà, precisament perquè no farà falta recollir tantes persones per recollir la fruita i a les càmeres de fruita tampoc haurà tanta gent, per tant hi ha menys consumidors i els que haurà també tindran més mare, els que depenguin d'aquest sector, veuran molt més mare la seva capacitat també de compra.
El sector agroalimentari representa més del 19% del PIB català. Mentrestant, continuen els problemes a Rodalies. Aquesta hora una avaria obliga a tallar la circulació de trens de l'R4 entre Molins de Rei i Cornellà. La incidència ha afectat un tram de la via a l'altura de Sant Feliu de Llobregat i, de fet, Renfe ja ha posat en marxa un servei de bus alternatiu a les desestacions on la línia, on d'aquesta línia on el tren encara hi fa parada, el retard superen els 45 minuts. Això coincideix amb els problemes que encara continuen a l'R2. Demà farà una setmana de l'avaria a Gavà i Renfe reforçarà el trajecte entre Barcelona i el Baix Penedès. Ho farà amb un bus llançadora entre Sant Vicenç de Calders i la capital catalana durant les hores punta. Per cert, que avui Pere Aragonès ha demanat en un article al diari Ara una aliança de país pel traspàs de la gestió del servei, mentre Salvador Illa diu al govern que deixi de queixar-se i que es posi a treballar més. En un acte amb l'alcaldable del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, Illa ha dit que ja és hora que s'arremanguin.
Crec que és un dels principals problemes que tenim a Catalunya, passar de la cultura de la queixa a la cultura de la feina. De la cultura de la queixa, tot és queixa, i tot és a la cultura de la feina. Que els catalans som gent industriosa i som gent treballadora. I ho podem fer, perquè és que no, fins no fa pas tant, érem exemple.
Illa també ha demanat al govern que compleixi els compromisos si vol mantenir la credibilitat. I el Madrid ja prepara les semifinals de la Champions després de proclamar-se campió de la Copa del Rei.
Els de Carlo Ancelotti no han tingut temps per les celebracions després de la victòria contra l'Osasuna per 2-1 i a aquesta hora ja s'entrenen a la ciutat esportiva de Valdebebas per preparar l'anada d'aquestes semifinals contra el Manchester City, que jugaran d'aquí a 2 dies al Santiago Bernabéu. Qui pot guanyar avui la Copa del Rei, i de fet ho pot fer per desena vegades seguides, el Barça d'handbol, que juga la final a Santander d'aquí a una hora contra el Logroño, i més tard a les 5 a l'ACB de bàsquet. El Barça buscarà mantenir el liderat a casa contra el Fuenlabrada. Posteriorment, a les 8, el Manresa rebrà també el València al Nou Congost. I de cara a la nit, a 2:15, arrencarà la cursa del Gran Premi de Miami de Fórmula 1 amb Fernando Alonso en segona posició i Carlos Sainz a la tercera, tots dos per darrere del Checo Pérez.
Tanquem el RAC1 migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva al control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, els avanços informatius.
A les 4, el Superesports amb el Xavi Puig. Fins les 11, quan arrencarà el Tu diràs, amb l'Aleix Parisé, fins la 1 de la matinada.
Passen 3 minuts de les 3, ho deixem aquí, tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el RAC1 centrat. Bona tarda.
RAC1. Dijous 27 d'abril.
Ja hem arribat. Ja hem fet el cim.
Verge Santa, clementíssima, per vos i el vostre sant fill, que del cel en abundància vingui la pluja que ens cal.
Arriba.
Dos dies més tard...
La notícia són les pluges, que han regat i de valent bona part del país. Prop del 80% del territori ha caigut una mica d'aigua amb més o menys intensitat.
Versió RAC 1. Programa que fa miracles. Cada tarda de 3 a 7 amb Toni Clapés. RAC 1. Tots som 1.
És diumenge, 7 de maig, i és hora de descobrir un món de contingut que molts dels oients de RAC 1 ja coneixeu. Ara obrim la finestra que ens connecta directament a RAC més 1. RAC més 1 és la plataforma digital de contingut exclusiu de RAC1, un servei que combina podcast i la transmissió d'esdeveniments en directe per un segon canal. Ara ens hi endinsem per descobrir els podcasts que s'hi amaguen. Al llarg d'aquesta hora parlarem de la travessa més llarga del món. Parlarem d'un producte deliciós, el formatge.
i en coneixerem la història que amaga una cançó. Avui, un tema d'una cantant que, malauradament, forma part del maleït Club dels 27. Comencem.
Reconcentrat de podcast.
En Sergi, una Nue i en Dani Benedicto, amb 26 anys, han estat les persones més joves en recórrer la travessa més llarga i a més altitud del món, la del Gran Himàlaia, sense tenir cap experiència en alpinisme, sense guies ni portadors. En aquest capítol del podcast Quilòmetre Vertical, el realitzador del Versió RAC1, Xavi Alujas, conversa amb tots dos per reviure aquesta aventura que els va canviar la vida.
S'hi van estar un total de 99 dies, començant el 20 de setembre del 2019 al camp base del Kanchenjunga i van acabar el 26 de gener del 2020 a Taramkot, a la regió d'Umbla. Van gaudir de paisatges d'un altre planeta i van estar molt a prop de 8 de les 14 muntanyes més altes del món, com el mateix Kanchenjunga, el Makalu, el Lhotse, l'Everest, el Choyu, el Manaslu, l'Annapurna i el Daulagiri. Durant aquests 99 dies només es van poder dutxar 6 vegades i només una amb aigua calenta. Gairebé cada dia menjaven del bat i molts dies van haver d'acampar en llocs inhòspits amb temperatures per sota dels 0 graus. Tot això carregant sempre les seves motxilles de gairebé 25 quilos de pes. Cal afegir, a més, que tant en Sergi com en Dani ni són alpinistes ni tenen nocions de tècniques alpinístiques. D'aquesta aventura n'han fet un documental a YouTube, Solos contra l'Himalaya, una sèrie de 6 capítols al canal del Sergi Unanue, Los viajes de Gulliver. Mirant el documental m'han entrat molts dubtes, així que la millor forma de resoldre'ls i reviure l'aventura és xerrar una estona amb ells, que tot sigui dit, és la primera vegada des de que van fer aquesta travessa que es troben tots dos en una conversa per un mitjà de comunicació. Sergi Unanue i Dani Benedicto, benvinguts a Quilòmetre Vertical.
Hola, moltes gràcies.
Bon dia.
Bones. A veure, per qui no us conegui o no hagi vist els vostres documentals, qui són el Sergi Unanue i en Dani Benedicto?
Bé, per ordre d'aparició començaré jo, que sóc en Sergi Unanue. Jo sóc, de fet, periodista de formació i viatger des de fa 4 anys i mig i bàsicament el que em dedico és a viatjar per zones més aviat poc turístiques i ho explico per xarxes socials i també mitjans de comunicació segons l'època de l'any, per dir-ho així, i explico les meves aventures pel món.
I en Dani?
Doncs també un aventurer, un viatger enamorat del món. I ara doncs em dedico a fer rutes i a portar gent cap a l'Himàlaia, cap a Nepal.
Vosaltres quan decidiu canviar de vida, deixar una mica la vida més sedentària a Barcelona, aquí a Catalunya, i us decidiu a voltar món, i per què ho feu?
Diguéssim que jo, en el meu cas, des dels 20-21 anys, ja estic donant voltes al principi per Europa, i després sí que és veritat que vaig estar en un projecte personal, no?, d'intentar donar la volta al món sense avions, que vaig estar 2 anys doncs fent autostop. I podríem dir que a mi això de viatjar i de ser, diguéssim, nòmada, des de sempre m'ha agradat molt.
Sí, jo vaig prendre la decisió quan tenia 24 anys, sabia que m'agradava viatjar, i en un determinat moment em vaig dir que potser podia com a mínim intentar com era la vida de nòmada, com era la vida de nòmada digital, perquè volia guanyar-me la vida d'alguna manera mentre viatjava, i amb aquesta intenció doncs vaig deixar la feina que tenia a Barcelona i vaig començar a viatjar amb la sort de que efectivament doncs m'he pogut guanyar la vida més o menys acceptable, lo just per sobreviure, però lo just per mantenir aquest estil de vida que ara, mirant-ho en perspectiva, doncs sé que és el que em fa més feliç.
Ara parlem de la travessa del Gran Himàlaia, però primer jo crec que per entendre aquesta gran aventura primer cal saber com vosaltres dos us arribeu a conèixer, perquè teniu una història curiosa.
Sí que és curiosa.
Molt, molt curiosa.
Ens vam conèixer, bé, teníem alguna amistat en comú que ens va recomanar que ens poséssim en contacte, i al final va ser una qüestió d'Instagram com vam fer aquest contacte. Vam veure que els dos teníem maneres de viatjar molt similars, històries molt similars, perquè de fet també com en Dani jo també estava viatjant sense avions, en autostop, i al veure que teníem una filosofia de viatge i de vida molt similar, doncs en Dani se li va acudir proposar-me una cosa.
Sí, la veritat és que li vaig proposar al Sergi, sense conèixer-nos, perquè encara no ens coneixíem, de trobar-nos a Mongòlia, a la capital, a Ulan Bator, per comprar-nos 3 cavalls i recórrer l'estepa de Mongòlia, els dos junts.
No ho vaig dubtar i li vaig dir que sí, que endavant, amb aquella bogeria. I va ser una aventura molt important, tant perquè ens vam conèixer i vam crear aquesta connexió d'amistat i d'aventurers, sinó que, a més, va ser la primera gran aventura que els dos fèiem i, bé, com a mínim per el títol individual, això em va obrir les portes a, més endavant, poder fer moltes altres aventures que potser abans hagués pensat que eren impossibles.
Aquesta ruta per Mongòlia es pot veure al teu canal de YouTube, Sergi, però, clar, després us separeu. Em sembla que al Dani li arriba aquesta travessa Gran Himàlaia a les seves mans, aquesta informació la vol compartir. Com t'arriba aquesta informació? Com ho parleu? Com ho proposeu? I quan trigueu en acceptar, en decidir-vos a fer-la?
Doncs sí, això, després de Mongòlia els dos ens separem perquè al final cadascú viatjava pel seu compte i passa un any que els dos estem viatjant pel sud d'Àsia i hi ha un moment en què arribo a Nepal, arribo a Katmandú, i m'estic prenent, doncs, en una pastisseria, crec que era un pastisset turc o alguna cosa així, i una noia se'm va apropar i em va començar a parlar que hi havia una ruta que es podia fer, bueno, que ella volia fer una ruta d'un parell de setmanes per l'Himàlaia, i vaig començar a informar-me, a buscar informació, i vaig veure que aquesta ruta realment era molt, molt, molt gran, que travessava tot el Gran Himàlaia, no?, que eren uns 1.800 quilòmetres. I el que vaig fer va ser, vaig anar a la llibreria de Katmandú, vaig comprar un llibre de segona mà d'aquest camí i vaig veure que la idea de poder caminar i creuar l'Himàlaia nepalí caminant era brutal i vaig dir, hòstia, només hi ha una persona que em pot acompanyar per fer aquesta aventura, no? I òbviament vaig pensar immediatament amb el Sergi i li vaig dir, ei, Sergi, ja tenim la pròxima aventura.
I trigueu molt en decidir-vos, vinga, va, ens llancem, i després com la planifiqueu? Quan trigueu en planificar aquesta travessa?
Sí, no vam tardar massa, la veritat. Els dos ja feia, doncs, des que vam fer l'aventura a Mongòlia, que havíem dit que si trobàvem una altra aventura que consideràvem que era lo suficientment perillosa com per no poder fer-la sols, que ens ho comentaríem i miraríem de fer-la junts, no? Llavors, quan en Dani m'ho va comentar, sabíem que aquella era l'aventura que havíem de fer, no vam tardar res en prendre la decisió, i ens vam trobar a Katmandú per començar amb les planificacions, amb obtenir tot el material, els permisos, tot lo necessari per començar aquesta aventura, inicialment amb 2 setmanes d'antelació, si no m'equivoco.
Aquesta era la idea, era la idea, no? La idea inicial.
Però en el documental ja es veu que trigueu una miqueta més per un problema mèdic, no, Sergi?
Sí, un mosquit amb mala intenció va decidir, doncs, deixar-me una picada i de regal el dengue, que em va mantenir hospitalitzat 7 dies, i per tant vam haver de posposar una miqueta aquesta sortida i aquest inici de l'expedició.
A l'hora de preparar aquesta gran travessa, que en la qual vosaltres no teniu uns dies per fer-ho, és a dir, sabeu quan comenceu, no sabeu quan acabareu, què és el que vosaltres carregueu a les motxilles? Vosaltres dieu que són uns 25 quilos aproximadament dins de les motxilles. Què és el que vosaltres porteu? Què és el que heu de comprar? Una miqueta també, quin és el pressupost perquè compreu material i com us financeu per comprar tot això?
Sí, aquest és un punt clau, jo crec, d'aquesta aventura, no? I és que hi havia molt poca informació d'aquest camí. Per una banda, no sabíem ben bé quants quilòmetres eren. Tampoc a internet, si ho busques, no? Et posa que ho pots fer entre 100, 150 quilòmetres, 150 dies. Nosaltres vam tardar eventualment 99 dies, però no hi havia molta informació. Llavors tampoc sabia molt bé què portar. I no érem experts, no érem alpinistes. Llavors el que vam fer va ser comprar sacs de dormir grans, perquè sabíem que l'Himàlaia faria molt fred, una tenda per compartir també, per estar els dos a la mateixa tenda, i un camping gas, i poc més.
Sí, la jaqueta, els guants, lo essencial per no passar fred, tot això ho teníem present, i després també com a material tècnic el que portàvem eren crampons i piolet.
Res de cordes, cap arnès, res.
No. I ja passava suficient la motxilla, sí, com per portar cordes.
Sí, jo, per exemple, tenia la cosa dintre de que m'hagués agradat portar el dron, però per poder fer un documental encara amb més imatges increïbles, no? Però érem conscients de que havíem d'intentar portar la mínima càrrega possible perquè si una cosa característica tenia aquesta expedició, a diferència de l'altra gent que hagi pogut intentar aquesta travessia, era que estàvem completament sols, és a dir, no teníem ni guies ni portadors, és a dir, tot el que portàvem ho portaríem nosaltres a les esquenes, i per tant havíem de ser molt curosos amb els quilos, amb els grams, perquè al final, després de tants dies d'expedició, de tants centenars de quilòmetres, doncs tot gram importa i t'acaba afectant a la salut.
I tot aquest material que vau comprar, aproximadament, què és el que us va costar i com us vau finançar per aconseguir aquest material i poder començar aquesta travessa?
Jo crec que eren 1.000 euros, no?
Sí, 1.000 euros de material, el sac de dormir, de fet, i la tenda de campanya jo la vaig comprar a Nova Delhi, a la capital de la Índia, perquè teníem por d'arribar a Nepal, a Kathmandu, i no trobar-ho. Llavors...
Però van ser 1.000 euros... o no?
No,
mil i mil.
O sigui, amb 2.000 euros el material i tot el menjar que vau haver tot de comprar durant aquests, sí, 99 dies.
Tot inclòs, i allotjament,
transport,
tot inclòs en aquests 2.000 euros.
Ara parlaves de material audiovisual, perquè tot, sí, això està gravat, sí, és una, té pinta de superproducció, tot i que no ho és. Us recomano que mireu els documentals perquè són d'una qualitat excepcional. Quin material portàveu? Quines càmeres? Bateries, perquè clar, esteu dies que no passeu per cap poble i vosaltres continueu gravant. Què és el que porteu?
Sí, portàvem el material audiovisual que els dos tenim pel nostre propi compte, perquè els dos tenim, creem contingut per xarxes socials, jo en concret per YouTube, per tant porto encara més càmeres que en Dani, però en Dani portava una Action Cam, jo portava una altra Action Cam, una càmera d'aquestes més grans d'estil reflex, una altra compacta i l'ordinador portàtil. I per tema bateries, els dos portàvem un powerbank cadascun de 10.000 mAh, em sembla que era.
Pot ser. I a més era curiós perquè al fer tan fred les bateries es sí, descarreguen molt ràpid, sí, llavors tota l'electrònica ens la posàvem dins el sac i dormien amb nosaltres per, sí, intentar que l'endemà no despertar-nos i que el nivell de bateria fos zero.
Quasi. Però tot i això, la clau era racionar molt l'ús de les bateries.
Llavors, quan arribeu teòricament als pobles, ja podeu carregar la powerbank, carregar totes les bateries i podeu fer-ho tot, no?
En alguns pobles. Els pobles que tenien accés a electricitat o energia solar que guardaven en bateries, allà, bueno, en aquestes a vegades ni això, perquè tampoc no creiem que fossin les condicions adequades, però on hi havia electricitat sí que era on aprofitàvem per carregar, que això era a cotes més baixes.
Us preocupava el tema del menjar, el tema de l'aigua, el tema de la higiene mínima imprescindible abans de començar? Havíeu pensat en tot això o bueno, a lo loco?
Va ser, a veure, nosaltres portàvem ja temps viatjant fent autostop, i la vida fent autostop és dura. No sempre tens un plat calent a taula, no sempre et pots dutxar, no? De fet, nosaltres durant aquests 99 dies que vam estar creuant l'Himàlaia nepalí caminant sense assistència, de dutxes d'aigua calenta vam tenir una en 99 dies.
Sí, alguna de aigua freda, quan encara no feia tant de fred, doncs ens podíem banyar en rius, cascades i coses més així exòtiques que a la vegada servien per higienitzar-nos una mica, però sí que de calenta vam tenir només una quan ja s'acostava el fred. Després vam estar uns quants dies que no vam pràcticament tocar l'aigua.
Just abans de començar aquesta gran travessa, ho dieu a la família aquí a Catalunya? Què és el que us diuen?
Jo crec que no...
La gent no ho sabia.
Sí, o no era molt conscient tampoc, no, del que volia dir.
Clar, nosaltres tampoc, m'imagino, no? Fins a un punt...
Un mínim, sí, que érem conscients, sí, d'on ens estàvem ficant, però sí que a l'hora d'explicar-ho potser tampoc no vam voler indagar moltíssims en els riscos que hi havia, per no preocupar, no, els familiars, però d'entrada, tant en Dani com jo hem tingut, doncs, la sort que ens donen suport amb les nostres aventures, amb les nostres bogeries, i en aquest cas també va així, i malauradament, doncs, sí que va haver èpoques que estàvem bastants dies, fins i tot setmanes, sense cobertura, i en aquest moment sí que la gent que ens esperava a casa, doncs, estava patint més que en d'altres moments, que sí que podíem estar contínuament dient: estem bé, avui hem arribat a bon puesto i estem bé.
Comenceu un 20 de setembre del 2019, si no m'equivoco. Comenceu des d'una miqueta abans del camp base del Kanchenjunga. Clar, els primers dies complicats, no? Pluja, tot, gairebé 15 dies xops. Això per començar aquesta gran travessa. Psicològicament, com us afecta? Perquè començar aquests primers 15 dies així, m'imagino que han de ser durs.
Sí, ens va fer caldo, de fet, me'n recordo, no? Portàvem un parell de setmanes constantment plovent, els mitjons, doncs, humits les 24 hores del dia, i jo pensava, hòstia, portem 2 setmanes patint i encara no arriba l'hivern, què passarà al desembre o en ple gener quan realment hi hagi neu i hi faci fred? Però, per sort, el que va passar, no?, que aquell any que vam començar el Montsó es va allargar una mica més i va estar plovent una mica més, diguéssim, del compte, no? Però després vam tenir una mica més de bon temps i sí que és veritat que cap a desembre, gener, va començar el fred, fred, fred.
La idea inicial, era potser arribar sempre a poblats, poder dormir sota cobert, arribar a dormir en cabanes, clar, a vegades les previsions doncs es complicaven, no arribàveu i havíeu d'acampar. Es fa dur acampar a 10 sota 0 després de 10-12 hores caminant? Això a nivell físic i psicològic, com ho afronteu?
En Dani fa que no amb el cap, però jo discrepo. A mi sí que m'afectava. Aviam, potser un cop no t'afecta, t'ho pots prendre amb més filosofia, però després de 90 dies, quan estàvem ja molt cansats físicament i psicològicament, òbviament és un desgast molt important. Segurament és l'obstacle més important que hi ha en una travessia com aquesta, és la durada, no?, la resistència que pots tenir durant tant de temps. Acampar una nit de menys 10 graus, doncs, per això crec que feia que no en Dani amb el cap. Bueno, no passa res, ho fas, et poses tota la roba, et fiques dins dels dos sacs de dormir que portàvem, t'ajuntes amb el teu company, intentes comprar-te una mica de l'escalfor que puguem generar amb els nostres cossos i ja està, i lo passes. El que passa és que després de tants dies sí que vam arribar a un nivell d'esgotament mental que és, insisteixo, jo crec, el motiu pel qual la majoria de gent acaba abandonant amb expedicions com aquestes acostuma a ser per aquest desgast.
De 99 dies, aproximadament, teniu calculat els dies que us va tocar acampar?
Més o menys un 20%, jo diria, un de cada 5.
Dieu que hi ha molts pobles nepalesos que cada cop són menys hospitalaris, eh? No sé què és el que us fa veure el poble nepalès d'aquesta manera.
El poble nepalès, jo crec que culturalment, doncs, té la tendència a ser un poble hospitalari, però com passa tot arreu, quan el capitalisme descontrolat deixa pas al turisme de masses també descontrolat, provoca moltes desigualtats, i Nepal no és una excepció. Els veïns que parlen anglès tenen iPhones i tenen televisions de plasma, i al seu costat els veïns que no parlen anglès doncs malviuen. Sí que ens trobàvem que en algunes regions, en les regions sobretot on hi havia més turisme, no teníem aquesta hospitalitat que sí que podíem experimentar en altres països, en altres regions, i el que rebíem era més aviat doncs el voler buscar la manera de treure diners, perquè és la manera com allà han descobert que es poden guanyar la vida. Llavors és el que passa, insisteixo, quan no es controla el turisme i quan es provoquen aquestes desigualtats tan grans en regions on és difícil normalment doncs tenir una qualitat de vida alta.
Durant aquests 99 dies heu patit accidents, entrebancs, malalties que us hagi fet dubtar en algun moment d'abandonar, de plegar, sense estar complicant la cosa, sense estar anant de mare, o per sort doncs tot va anar com teníeu vosaltres planejat?
Jo crec que no hi va haver cap moment que diguéssim, ostres, hem tingut aquest accident, potser ens ho hem de plantejar de deixar, sinó que era tot el cansanci acumulat el que potser en algun moment sí que ens va fer dubtar, no? Però la veritat que vam calcular molt bé les etapes i no vam tenir cap accident, cap cosa greu. A part, sí que és veritat, tu, Sergi, se't van congelar els dits.
Sí, se't van congelar els dits, vaig tenir paràsits,
és veritat.
Mal d'altura, un edema cerebral, o sigui, tot el que podia passar em va passar a mi.
És veritat, ho havia oblidat.
En Dani té un cos més adaptat per a aquestes circumstàncies. Si hi hagués un apocalipsis, el seu cos estaria molt més preparat. Però sí, coses em van passar, i com comenta en Dani, al final no era que en aquell moment en concret ens plantegessin de deixar-ho, sinó que una cosa anava sumant, i anava acumulant aquest desgast mental. Però tant ell com jo veníem entrenats mentalment d'aquesta vida nòmada i no ens vam arribar a plantejar mai el deixar-ho en cap punt.
I de fet crec que una de les coses més bones que tenim l'equip, en Sergi i jo, és que utilitzàvem l'humor constantment, diàriament, amb tot. Llavors, cada dia, encara que ho estiguéssim passant malament, doncs les botes molles o un guà foradat, el que fos, ostres, ens ho preníem tot i sempre acabàvem rient i traient la part positiva de qualsevol situació, no? I llavors això doncs va fer que el camí fos molt més pla.
RAC 1. La setmana que ve torna la Champions a RAC 1. Viviu tota l'emoció de les semifinals de la Lliga de Campions amb Jaume Molló i tota la tropa.
Dimarts 9 al Bernabéu, Madrid-Manchester City. Dimecres 10 a San Siro, Milan-Inter. I els dies 16 i 17, el desenllaç de les eliminatòries. Seguiu el camí cap a la final d'Istanbul amb RAC 1.
RAC 1. Tots som 1.
RAC 1. Sol d'hivern estem sentint, no, ara?
La pluja, serà la pluja.
Serà la pluja. Bueno, m'ha posat ella sol d'hivern, l'estir robagosa que
tenia. No, perdona, l'Ernest,
equivocat. Despatxada. Ah, vinga, anem passant aquí, vinga.
Com van els cables?
Com van els cables? Vinga, els cables, pim, pim. Has estat el Joel Fortuny. Bueno, ha comentat aquesta. El Joel Fortuny no té res.
Totes les cançons són
precioses. Veu ahir, va demanar sushi, jijijaja, maromito, maromito va, maromito ve. Niri va, maromito va.
La, centrem-nos.
Laia, centra't.
Estic centrada.
Estàs centrada.
No, tu. Tu, centra't. Tu i jo.
Laia, centra't.
Cada dia, d'una a dues, a RAC 1, vostè primer, amb Marc Giró i companyia.
RAC 1. Tots som 1.
Prepareu-vos, que ja són aquí. Les colònies de RAC 1, aquest any, tercera edició. Del 25 de juny a l'1 de juliol a l'Alberg de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic. Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Gravarem podcast amb els professionals de RAC 1.
I a més, hi haurà activitats d'aventura. Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries. Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a colòniesracu.cat. Organitzat per Club Elements i Radiofònics. Amb la col·laboració de RAC 1.
Tots som...
de Colònia Oaf.
Escolta el futbol a l'aplicació de RAC1 sincronitzat amb la televisió.
Des d'ara, pots seguir els partits del Barça, l'Espanyol i el Girona quadrats amb la televisió.
Fàcil, només amb un clic.
Obre l'aplicació de RAC1 durant el partit i prem la icona del televisor que hi apareixerà.
Ajusta la transmissió de RAC1 per sincronitzar-la amb les imatges i a gaudir.
Molt ràpid,
molt còmode.
Molt
RAC1.
Tots som 1. RAC1. Si estàs vivint una situació insòlita.
Mi vecino vive en el bajo, encima de mí. Se ha instalado un váter con triturador que desemboca en el sumidero de mi patio.
Ets víctima d'una injustícia o fa temps que intentes resoldre un problema gros?
Li diuen que hi ha unes excavadores que estan tirant un mur a terra de casa, que, bueno, s'ho faran espantat.
Posa't en contacte amb el contenidor del món a RAC1.
Com és viure aquí en un pis de 7 metres quadrats?
Cada nit amb problemes, baralles, crits, malsons... Pensa que d'habitació a habitació n'hi ha un metre.
I nosaltres t'intentarem ajudar.
Volvimos y el tubo del váter ya no estaba. Así que muchísimas gracias.
L'actuació de l'Ajuntament no ha estat la millor. Ha estat una errada de l'inici.
Estem bé. Un barri molt tranquil, amb espais naturals a prop, a nivell emocional molt millor.
Envia una nota de veu breu al WhatsApp del programa. 669-10-10-10. 669-10-10-10.
RAC 1. Tots som 1.
Mundo Deportivo i One 16 presenten The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 seus i un màster final. Primer torneig al Cercle Sabadellers del 15 al 21 de maig. Inscriu-te a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson. NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Danone i el Com Viatges.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten... Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran...
Respostes que alimenten. Amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Tots som...
més?
1.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Reconcentrat de podcast.
Quina olor feia a casa els avis? El pis de la platja on anàvem als estius? O la casa a la muntanya? De la mateixa manera que ajuntant diferents sons podem fer una melodia, ajuntant diferents substàncies oloroses podem crear una olor, un perfum que ens trasllada directament a una emoció. Al podcast Cases amb Ànima hem volgut omplir casa nostra d'aromes i, a més, ens hem fet un repte: crear un petit hort aromàtic amb plantes per cuinar. Marta Rosique és ambientòloga i fundadora de Planté en Verd. N'hem triat 5 per poder cuinar amb elles de manera freqüent. Si et sembla, anem per parts. Comencem per la més aromàtica de totes, la menta, i que pot acompanyar els nostres mojitos, per exemple.
La menta és una planta que jo sempre recomano comprar ja crescuda, perquè té una germinació una mica complicada i, a més, és una planta que reprodueix molt ràpid. Podem reproduir-la dividint la planta en dos, amb esqueixos, i aleshores amortitzem aquesta inversió molt ràpid. Jo sempre recomano plantar-la en test per allà sola, perquè és per aquest motiu, perquè creix molt ràpid, és una planta molt invasiva i necessitarà una llum indirecta a l'exterior. Un parell d'hores durant el matí li pot venir bé, i és una planta que no requereix ni, de fet, tenir-la una mica estressada en quant a aigua fa que el seu aroma sigui més potent. Així que hauríem de regar quan es sequi una mica la part superior del terra.
I si volem cuinar una pizza, ens aniria bé tenir orenga o alfàbrega. Com les hem de plantar i com les hem de cuidar?
L'orenga és una planta que és molt senzilla de cuidar, requereix prou llum. Jo la col·locaria en algun lloc amb llum directa, perquè té una fulla així una mica més gruixudeta i té una textura així com peludeta, i això fa que és una protecció de la planta front al sol, així que està prou preparada per rebre llum directa. És una planta que no és molt exigent en aigua, així que la podríem combinar amb el romaní o amb la farigola, i podem deixar que el terra s'assequi entre recs, perquè un dels seus problemes és l'excés d'aigua. L'alfàbrega és una mica més delicadeta, perquè aquesta fulla tan prima pateix molt amb els calors, però sí que li agrada molt la llum directa. Així que com fem per poder fer compatible aquesta dualitat que té? La podem col·locar en algun puesto que tingui llum directa a primeres hores del matí, perquè, bueno, són les hores més fresques del dia, i que la resta del dia tingui ombra. Així que una orientació est, doncs, seria lo ideal. Perquè té aquesta fulla tan fineta, tan prima, el que hauríem de fer és intentar que el terra no s'assequi del tot mai, perquè és molt delicada. Com ho podem fer? Doncs sempre regant quan notem que els primers centímetres del terra s'han secat.
Continuem amb una herba que fem servir molt a la cuina mediterrània, el julivert.
El julivert és una de les aromàtiques més fàcils de cultivar, ja que no és molt exigent en llum, també s'adapta a moltes condicions diferents i també és prou resistent en quant a recs. Així que és com el comodín. El podem col·locar en una zona on no tingui llum directa, perquè s'adapta bé a l'ombra, i sí que hem de tenir en compte que no s'assequi del tot el terra entre recs.
I per últim, una herba imprescindible per donar aroma i refrescar multitud de plats: el coriandre.
El coriandre és una herba aromàtica que es cultiva molt fàcil des de llavor, així que és d'aquestes que jo recomanaria començar des de llavor directament. I això sí, és una planta que no porta molt bé els calors, així que és preferible cultivar-la ara a la primavera i després tornar a cultivar-la a la tardor.
Quins serien els consells bàsics perquè aquest hortet aromàtic ens aguanti almenys una temporada?
Els meus consells bàsics seria sobretot començar poc a poc, començar amb unes 3-4 aromàtiques, em sembla un bon número. Ens donarà temps a familiaritzar-nos amb els diferents requisits de cada una d'elles, i així poder anar ampliant poc a poc l'hort d'aromàtiques. Un altre consell seria que cada vegada que tallem per consumir la nostra herba aromàtica, no tallem més d'un terç de la planta, perquè així podem deixar que la resta de la planta continuï brotant i continuï creixent per poder-la mantenir durant més temps. A més, anar podant-les de forma regular fa que les plantes aguantin més temps, perquè, bueno, no podar-les el que fa és que aquelles plantes anuals, com l'alfàbrega o el coriandre, pugin a flor i perden molt el sabor. Per últim,
El meu consell seria estudiar una mica quines són les temporades apropiades per a cada herba aromàtica.
Marta Rosique, ambientòloga i fundadora de Plantea en Verde, moltes gràcies i fins la propera.
Sempre a Plantea en Verde podreu trobar consells i jo estaré encantada de resoldre dubtes tant a l'Instagram com al YouTube, que també estic per allà.
Reconcentrat de podcast.
El formatge té una història mil·lenària, però com es va crear el primer formatge? Perquè a França és el país justament amb més tipus de formatges del món. El xef Nando Jubany en parla amb en Pep Palau, que és creador i director del Fòrum Gastronòmic, en aquest fragment del podcast Mengem Cultura.
Avui sí que estem acompanyats d'un savi que en sap molt. Per tant, ens has d'explicar una mica quin és l'origen del formatge. Quin és?
Com passa amb totes les coses antigues i especialment amb els aliments, els orígens molt antics costen molt de situar d'una manera molt precisa en el temps, però bé, tant és que parlem de 3.000, 4.000 anys, en tot cas estem parlant de milers d'anys que fa que el formatge està entre nosaltres. I també com passa sovint en la descoberta d'aquests aliments, que són, diguem-ne, elaboracions, que no és un aliment que surti d'un arbre o que surti directament d'un animal, la casualitat, l'atzar, hi tenen una part important. I la necessitat, evidentment. Aleshores, diuen que el formatge va néixer, amb tota probabilitat, fos un mercader o fos un ramader amb les ovelles amunt i avall, fos un o fos l'altre, doncs es van adonar que quan quedava una mica de llet dins de la panxa d'un xai de llet, aquella llet quallava, o sigui, passava de ser líquida a ser sòlida. I què els va fer adonar això? Doncs que si feien d'una manera sistemàtica aquest procés, es trobarien que un aliment com la llet, que és tan fràgil, que és un aliment de primera necessitat, però que no es podia transportar ni es podia guardar.
Que es fa malbé molt ràpid?
Es fa malbé molt ràpid, de cop es podia guardar. Aleshores, d'aquesta manera es descobreix el quall, amb el quall es descobreix el principi del formatge, i d'aquí doncs ja, investigant, fent proves com feu els cuiners, doncs van dir, escolta, afegint-hi sal, això es conserva, ja ho tenim. I llavors es van adonar que aquell aliment bàsic tan bo que tenien doncs les ovelles sobretot, que és el que més hi havia, però que hi havia altres animals que també corrien per allà com les cabres i més endavant les vaques, doncs aquella llet que si no se l'havien, de seguida es feia malbé, de cop i volta es conservava i es transformava en un aliment de primera qualitat.
I això arriba a Europa. Quan arriba a Europa?
Clar, Europa hi ve, diguem-ne, bastant, d'una manera bastant seguida, doncs aquí, evidentment, tot va per centenes d'anys, eh? Però és on arriba primer, després d'aquesta descoberta, probablement a l'Orient Mitjà, es parla, doncs, de que és probablement, doncs, a Mesopotàmia, on es dona aquesta circumstància que una tribu nòmada, doncs, acaba descobrint el formatge, i és Europa on arriba primer per proximitat, i segon també perquè en el formatge, per la seva conservació, li va més bé el fred que no pas la calor. I és clar, en aquella època més cara, doncs feia molt més fred en països europeus que no pas en els països on s'havia descobert el formatge. O sigui que, de seguida que ve el formatge cap aquí, s'hi queda, perquè, evidentment, també hi havia ramats doncs, d'ovelles, cabres i vaques, igual que hi havia allà, però a més la temperatura ajudava a que aquest aliment doncs quallés ràpidament i s'integrés en l'alimentació de la població.
Però això també és una mica el tema de la necessitat de conservar un aliment bàsic que es havia de consumir molt ràpid a més llarg. Això suposo que és quan ells se'n donen compte que un formatge salat es pot guardar i compte que se'ls devia fer sec, se'ls van dir, hòstia, doncs això, depèn on t'ho posem, doncs surt un florit, no? I aquí devia anar...
Sí, és clar. Després, la història del formatge...
La vaca, no? Perquè això era de nòmades.
Sí,
la que deixem de ser nòmades...
La que baixem de ser nòmades, o sigui, el que fem, això passa amb l'agricultura en general i amb la ramaderia en particular, o sigui, primer som nòmades, o sigui, primer no cultivem ni criem expressament els ramats en un lloc fixe, i els ramats anaven associats a la població que es movia, i per tant els ramats eren nòmades per naturalesa. I de tots aquests animals, el que més, doncs, les ovelles, que encara, doncs, avui dia se segueix fent la transhumància a molts llocs, no? Tant la idea aquesta de, a mida que anem fent camí, en aquesta transhumància, doncs anem tenint un aliment que ens dona aquest mateix animal, que no és només la seva carn, sinó que és un aliment que ens el dona cada dia quan el xai alleta, esclar, això té un valor incalculable. Aleshores, esclar, aquesta descoberta de seguida fa forat i el formatge passa a incorporar-se de ple en la nostra alimentació bàsica.
Suposo que quan més és quan entra el món de la vaca.
Exacte, llavors no? Quan entra el món
que
de la vaca...
Més litros, més...
Exacte, que té que més litros, sí, produeix un altre tipus de llet, dona més litres, també és veritat que és un animal, diguem-ne, d'una transhumància més curta o més complicada, però és veritat que quan hi ha aquest assentament de la ramaderia, de l'agricultura en general i de ramaderia en particular, doncs és clar, la vaca és la que dona més litres i la que permet d'elaborar formatges, primer doncs a l'escala de la subsistència de la tribu, del poble on es fan, i a continuació ja doncs pensant en poder alimentar la població i vendre'n i exportar-ne, no? És així.
Bueno, aquí el que tenim més a la vora, evidentment, que és França, no? És on ens hem d'emmirallar, no? On en fan tants formatges que de seguida, no sé si de seguida van ser els francesos o els italians o qui va ser.
Clar, fins ara hem parlat d'alimentació.
Vale.
Tant hem parlat de supervivència, de subsistència. Vale. Una cosa és entendre el formatge com un aliment relacionat amb la subsistència i l'altra cosa és la cultura del formatge. I França, en un sentit cultural, és el bressol del formatge. És a dir, és França qui realment doncs, porta el formatge a la seva màxima expressió i en fan doncs, un aliment consubstancial a la seva alimentació, a la seva cuina, a la seva gastronomia. És a dir, a França el formatge adquireix aquesta categoria que després es declina en moltíssimes categories i són ells realment la pàtria del formatge, són el bressol del formatge.
Saps aquí ja, és a dir, i això sobre quin any canvia això, més o menys?
Són primer els romans els que diguem-ne, se l'apropien i després és amb aquesta expansió, diguem-ne, de l'imperi romà, doncs que el van portant a tot arreu. Per tant, és a l'època de l'imperi romà que arriba a tots els països, o a totes les terres, no? Països i estats en aquells moments no existien, no? Tots els territoris, no? Els romans arriben i s'hi assenten i tenen influència i s'acaba imposant a tot arreu. Llavors, clar, hi ha llocs on qualla d'una manera més ràpida.
Bueno, i també on tenien més llet.
Exacte, suposo, on tenien més llet.
Perquè a França deu ser això.
A França, sobretot, és això, esclar. França sempre ha estat un país agrícola per excel·lència, o sigui, a tot França hi ha formatges i a tota França hi ha hagut formatges des de molt antic. Això, dit així, dius, bueno, doncs molt bé, això és la història, però si després passegem per França ens adonem de per què passa això. És a dir, França és un país agrícola per excel·lència, és a dir, tu no pots anar a cap racó de França on no tinguin un formatge propi. Vi sí, o sigui, hi ha fins i tot una regió que no tenen vi, però formatge n'hi ha a tot França. De vi no en tenen a Bretanya, però de formatge n'hi ha fins i tot a Bretanya.
Parlem de 365 varietats de formatge?
Sí, de gol ho va dir un dia quan li demanaven a veure si era fàcil governar França i li van dir, com voleu que sigui fàcil governar un país que té tants formatges com dies té l'any? És impossible governar un país així, 365 varietats de formatge.
Va posar una excusa barata, però podia tenir raó, eh?
Sí, sí, bueno, les deia així grosses en de gol, sí.
No, és aquí tenim grans formatges. Jo penso que podíem estar parlant de tots els formatges de Rocafort, no? Rocafort, quan parlem d'un Rocafort, o Rocafort, o bueno, Sant Feliç, bueno, tots els que coneixem, és a dir, perquè jo penso que tots hem conegut a França, i jo penso que un 90% dels elaboradors d'aquí s'han fet, no? Tots els formatges d'aquí s'han fet de la manera que hem copiat a França.
Sí, sí, segur. Mira, ara que dius de Rocafort, abans dèiem de l'atzar, la importància que té l'atzar en la descoberta dels formatges. Doncs el formatge blau, perquè el Rocafort és un formatge blau, és un formatge que té un fong que es diu Penicillium Rocaforti, torna a ser fruit d'un altre atzar, és a dir, un cop l'atzar del formatge, després resulta que un bon dia, explica la llegenda, que una pastora amb un temporal es refugia en una cova, la llegenda diu que era pastora, es refugia en una cova amb pa i formatge, i s'adona que al cap d'un temps d'estar aquell pa i formatge allà en aquella cova, el pa s'ha tornat blau. degut a l'efecte del formatge. I diu, aquí ha passat alguna cosa, o sigui, el formatge anava florint i el pa també anava florint, i hi havia un fong que els afectava tots dos igual. I d'aquesta manera es descobreix que hi havia un fong que, posat dins del formatge, donava un altre formatge. O sigui, el mateix formatge es transformava en una altra cosa. I així és com es descobreix, doncs, el Rocafort, i després, doncs, és ja la mateixa tècnica la que s'exporta a tots els formatges blancs.
Cabral és aquest formatge que també ens el podem apropiar, encara que no sigui nostre, però que també és un gran formatge d'Astúries. Suposo que devia ser també, abans devia ser el Rocafort.
Sí, va ser el Rocafort, com sempre inventat, o sigui, diguem-ne inventat o acabat fabricant per monjos. Es dona a Rocafort, a la població de Rocafort, se li atribueix la potestat de tenir un formatge amb nom propi, per tant, neix, per dir-ho així, el que podria ser la primera denominació d'origen de formatge.
Amb Rocafort.
Amb Rocafort. I això és
al costat de Millor.
Exacte, sí, al costat de Millor. I això, doncs, devia ser pel segle XIII-XIV. Per tant,
tant.
Sí, tant. I des de llavors que es fan formatges blaus per tot arreu, perquè es fa la mateixa tècnica, es podia aplicar a tot arreu. I com bé dius, Astúries i Cantàbria, tot el nord de la península, en neixen uns quants. Cabrales, altra vegada, Rocafort és el nom d'un poble, Cabrales també és el nom d'un poble, Astúries, doncs són pobles que donen nom a un formatge, i després, a partir d'aquell, en neixen molts. Després, a Astúries, gràcies a la seva particular climatologia i el fet de que hi ha molta llet dels tres animals, diguem-ne, de vaca, de cabra i d'ovella, doncs es donen molts formatges blaus diferents, que és el que s'acaben anomenant picons. Llavors tenim, a més del Cabrales, que és el més famós, doncs hi ha el picon de Tresviso, el picon de Bueyes, hi ha molts picons, el picon de Valdivieso, hi ha molts picons, diguem-ne, que acaben, doncs, agafant també el nom del lloc on es fan. No?
Un formatge fet diguem-ne, la muntanya.
Exacte.
No, perquè tampoc ja no es feia amb granges, es feia dins d'aquestes barraques o coves. No?
Sí,
aprofitant,
sí.
Això una mica còpia, diu, si a Rocafort a dins de les coves ho feien, per què no aquí, no?
Exacte, és a dir, el que descobreixen és que en aquelles condicions d'humitat molt altes i de temperatura baixa però molt estable, amb una circulació constant d'aire, és el que afavoreix que aquest fong blau es vagi desenvolupant per dintre del formatge. Circuli per dintre del formatge, és a dir, els formatges blaus normalment, doncs, es punxen perquè aquest fong circuli, i és el que fa aquelles venes blaves, que és el que després apreciem tant d'un formatge blau.
És a dir, seria una pasta, que seria un quall, que li donem una forma i després el punxen.
Sí.
És a dir, no és que sigui casualitat.
El formatge es pot fer de vaca, de cabra, d'ovella, el Rocafort és d'ovella, molts dels blaus que es fan a Astúries són de vaca, però permeten les altres llets, és a dir, les tres letxes que diuen. Per tant, generalment el que més hi ha és vaca, però hi pot haver també cabra i ovella, i sempre seguint aquesta mateixa tecnologia d'elaboració, i després s'acaba perquè el formatge, doncs, es mantingui aquella humitat i no faci crosta per fora. Doncs en el cas d'Astúries, per exemple, doncs molts formatges s'acaben embolicant, antigament s'embolicaven amb fulles de pàramo, que és un arbre que tenen allà, que és com una mena de plataner, diguem-ne, i després aquestes coses de les legislacions higienistes, doncs, ho acaben prohibint i diuen que han de ser materials sintètics, però bueno, en tot cas s'embolicava amb el que tenien a mà. Ara per sort es torna a posar.
Està clar. I després, parlant una mica de França, també, evidentment, els italians, perquè els italians hi ha tanta varietat, encara que no ens ho pensem, com a França.
Moltíssima, moltíssima.
Perquè coneixem el parmesà i el gorgonzola i molts d'aquests, el pecorino, també estem igual, no? Grans formatgers, sí, grans formatges, sí. Potser més amb llet tova, perquè aquí tindríem unes famílies molt clares, no?
Hi ha les tres llets que són cabra, ovella i vaca. Hi hauria la llet de búfala, que sobretot recentment, doncs, se n'està fent, fins i tot aquí a Catalunya, i que a Itàlia se'n fa des de molt antic. Hi ha formatges amb llet de búfala, per tant seria la quarta llet, el quart animal. I després entrem en les tipologies de formatge. Abans de res hem de dir llet crua, llet pasteuritzada, i aquesta és la mare dels ous.
Bueno, aquesta mare dels ous, després, quan parlem dels catalans, diem el problema que vam tenir a Espanya, amb la legislació,
sí, sí.
No?
I tant, i tant, i tant. Sí, perquè mentre els francesos, doncs, tota la vida han tingut claríssim que els grans formatges eren de llet crua, sense que això tingui res a veure amb que un formatge llet pasteuritzada pugui ser bo també, eh? Però que la llet crua, diguem-ne, és la que aporta en el formatge tot el seu potencial organolèptic, és el que permet que el formatge s'explai, diguem-ne, en tot l'aspecte sensorial.
I totes les personalitats, no?
I tingui la seva personalitat, tingui màxima identitat, sigui diferent dels altres. Doncs això ho dona la llet crua. Per tant, partim de llet crua, és la millor base possible, val? I després a partir d'aquí hi ha diferents tecnologies d'elaboració que, per exemple, en els de cabra, doncs de vegades segur que molta gent haurà sentit parlar de formatges de quallada àcida o de quallada làctica. Val, molt bé, doncs què vol dir això? Doncs vol dir que amb molt poc quall s'aconsegueix quallar el formatge, és a dir, el formatge qualla amb mínima intervenció de quall. Formatges de quallada enzimàtica, doncs aquí no, aquí el quall ja hi és d'una manera més important, i el que s'aconsegueix és que hi hagi molta més precipitació de xerigot, i per tant són formatges que mantenen menys humitat a dintre, i en principi moltes vegades aquests formatges doncs estan pensats fins i tot perquè puguin madurar durant més temps, o durant molt temps fins i tot, no? A partir d'aquí, doncs, formatges de pasta tova, doncs, per posar un exemple conegut per tots, el camembert, doncs, el camembert és un formatge de pasta tova. Què més té el camembert? Té una pell florida blanca, doncs llavors se'n diu de pasta tova i pell florida blanca, eh? O sigui, seguint amb els exemples, doncs, un atom, què és? Doncs un atom sol ser un formatge d'aquests grans, que normalment es fan doncs, a muntanya, al Pirineu, que és on es necessitava guardar molta llet en un mateix espai, i llavors, doncs, què es feia? Molta llet volia dir fer formatges grans perquè hi haguessin molts litres de llets posats allà.
I va, més conservació.
Va, o sigui, per posar un exemple que ja és una exageració, doncs amb una roda d'aquelles de Comté, que és un dels formatges francesos més famosos, doncs allà dintre hi poden haver-hi fins a 500 litres de llet. En aquella roda de 35 quilos hi poden haver 500 litres de llet. Clar, poca broma, 500 litres de llet és molta llet, però és clar, si veiem on feien, on continuen fent encara els comtes del Paix, els de muntanya, doncs vol dir que això ho havien de fer perquè durant molt temps els formatges haurien de quedar allà a la muntanya.
Bueno, 36 mesos.
Exacte.
No? 3 anys.
Clar, llavors, doncs clar, interessava ficar molta llet en una sola peça de formatge.
I aquest seria de pasta tova, no?
Aquest
pasta...
seria de pasta cuita. Això seria encara una altra varietat que els comtés, els ementals, el gruyère, aquests se'n diuen de pasta cuita. Què vol dir això? Vol dir que quan hem fet la quallada i llavors s'ha doncs, aconseguit que hi hagi un gra més petit, més gran, i es treu el xerigot, aquesta quallada es torna a escalfar altra vegada perquè el que es vol és que torni altra vegada a perdre més humitat. És a dir, té una segona escalfada, llavors de la primera quallada es torna a escalfar altra vegada aquesta quallada a una temperatura perquè torni a perdre altra vegada.
Reconcentrat de podcast.
I ens aturem al Chelsea Hotel, al podcast de RAC+1, on descobrim les històries que hi ha darrere les cançons de la banda sonora de la nostra vida. Avui per saber quina relació hi ha entre la clínica de Causeway Retreat i l'exitosa cançó de Rehab d'Amy Winehouse. Olga Suanya és la directora d'aquest Chelsea Hotel. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no. La carrera d'Amy Winehouse va ser tan curta com intensa. La seva veu excepcional la va convertir en una de les artistes referents dels últims temps. Però la força de les seves cordes vocals contrastava amb la fragilitat de la seva persona. Una condició que, combinada amb la seva dependència de les drogues i l'alcohol, va resultar letal. En aquest nou episodi del podcast del Chelsea Hotel, us convidem a endinsar-vos en la història de Rehab, el seu tema més emblemàtic. És la cançó que la va llançar a la fama i que la va fer mereixedora de 3 premis Grammy. Però també és la que destila part de la seva trista història. La vida turmentosa d'Amy Winehouse no es pot entendre sense la figura de l'actor Blake Fielder Civil. Es van conèixer el 2005 en un bar de Londres, quan ella començava a assegurir l'èxit gràcies a la bona rebuda del seu primer disc,
un treball titulat Frank en honor al seu admirat Frank Sinatra i amb el que la cantant britànica va desplegar la seva potent capacitat artística. Durant uns mesos, la parella va viure una intensa aventura amorosa, però quan abans d'acabar l'any ell va decidir abandonar-la per tornar amb la seva antiga xicota, Winehouse va quedar destrossada i amb el nom de Blake tatuat a l'altura del cor. Aquell sotrac la va enfonsar en una depressió que va deteriorar molt el seu estat de salut. S'afartava de pastilles, va perdre pes a causa de la bulímia i tenia violents canvis d'humor. Van ser uns mesos molt durs per ella, però finalment va recuperar-se i la primavera de 2006 va trobar-se prou bé per gravar el seu segon àlbum, un treball que va titular Back to Black i que amb aquest joc de paraules va dedicar a Blake.
Back to Black is about being in a relationship, but when it's finished, you go back to what you know. Except that I wasn't working, so I couldn't go and find myself back into work.
El disc i el seu senzill principal, Rehab, van ser un èxit rotund i la seva excel·lent rebuda va coincidir amb un període de bona salut física i emocional de la cantant. I és que aquell va ser un dels millors anys de la seva curta carrera. Back to Black va ser número 1 al Regne Unit, disc de platí als Estats Units, i gràcies a aquest treball, Amy Winehouse va convertir-se en la primera artista britànica que aconseguia 5 Grammys en una mateixa nit. Però com va sorgir la idea d'escriure Rehab? Doncs arran d'una conversa amb el productor Mark Ronson sobre l'abandonament del consum de drogues. Winehouse li explicava que les persones del seu entorn més proper li imploraven que anés a rehabilitació, però que ella els responia que no una i una altra vegada. Ronson li va suggerir que fes una cançó sobre allò. El resultat? L'èxit rotund del disc semblava un reflex de l'aparent recuperació emocional de l'artista, però el retrobament amb qui considerava l'home de la seva vida la va tornar a fer caure en una espiral negativa de la qual ja mai va recuperar-se. Amy i Blake es van casar a Miami el maig de 2007 i des de llavors la cantant va començar a consumir les drogues dures a les quals ell ja era addicte. Aquell mateix estiu va cancel·lar diversos concerts al·legant esgotament i malaltia, però al cap de poques setmanes va haver de ser hospitalitzada d'urgència per una sobredosi d'heroïna, crack, cocaïna i ketamina, combinada amb alcohol. Amb Rehab, la cantant triomfava amb la seva negativa a sotmetre's a un procés de desintoxicació convertida en cançó, però la seva dependència era tan gran que finalment va haver de cedir. L'agost de 2007, ella i el seu marit van ingressar en una clínica per fer-hi un programa de desintoxicació. La institució que van triar per fer-hi el tractament va ser The Causeway Retreat, un centre situat a l'illa d'Òssia, al sud del Regne Unit, on per 10.000 lliures esterlines a la setmana oferien teràpies per combatre addiccions a tota mena de drogues i alcohol. La clínica era una preciosa casa senyorial de principis del segle XX envoltada d'un ampli entorn exterior. A banda de l'edifici central, disposava de diverses construccions aïllades que oferien un allotjament amb tota mena de serveis exclusius i un estudi de gravació de so que explicaven que havia estat utilitzat per Bob Marley. De fet, la venien com la primera i única illa del món dedicada al tractament de l'addicció i als problemes de salut mental. Però darrere d'aquests atractius arguments comercials, The Causeway Retreat amagava algunes irregularitats i una gestió poc transparent. Les denúncies d'alguns pacients van fer que l'àrea de salut del govern britànic obrís una investigació de la clínica i que l'abril de 2010 n'ordenés el tancament. En programes de tractament d'addiccions, els especialistes solen desaconsellar que els membres d'una parella facin el procés plegats, però The Causeway Retreat va admetre el matrimoni Fielder-Winehouse perquè seguissin el programa junts. Amy Winehouse va superar el tractament rebut a The Causeway Retreat però encara ingressaria fins a 3 vegades més en diferents centres de desintoxicació al llarg dels 4 anys següents. El seu divorci de Blake Fielder Civil, el juliol de 2009, la va tornar a sumir en una greu depressió que la va abocar de nou a patir desordres alimentaris i a abusar de les drogues i l'alcohol. Van ser 2 anys molt crítics i fluctuants, i amb cada recaiguda, el seu deteriorament físic i mental només feia que agreujar-se. Al final, la cantant no va ser capaç d'afrontar-ho, i el 23 de juliol de 2011 la van trobar morta a la seva casa de Londres. Li faltaven 2 mesos per fer-ne 28, així que el Club dels 27 incorporava un nou nom a la seva maleïda llista de músics que no van superar aquesta edat.